I ara mateix encetam la recta final de les eleccions amb una setmana que culminarà diumenge vinent, com no, amb la visita a les urnes. I abans aquí a Ràdio Illa volem oferir continguts que fomentin la reflexió en la ciutadania, com el debat de dijous a les 7 de la tarda al cinema, i esteu tots convidats, o les entrevistes que aquests dies a les 9:15 us oferim amb les diverses candidatures a la presidència de la institució insular. Aquesta setmana la començam amb la presidenciable del PSOE, Anna Joan, qui ha liderat el Consell durant el darrer tram d'aquesta legislatura. Anna Joan, benvinguda a Ràdio Illa.
Gràcies, bon dia.
Bé, hem estat repassant les propostes que heu anat fent públiques durant aquestes setmanes. També el vostre programa electoral, que trobareu penjat, per cert, en el web annajoan.cat, així de senzill. I, si li pareix bé, podem començar amb un dels temes clau, creiem, en aquesta campanya, com és l'habitatge. Quines són les propostes d'habitatge del Partit Socialista per Formentera?
Sí, la veritat és que el problema de l'habitatge és el problema més greu social que tenim a Formentera avui en dia i que fa que viure a Formentera, desenvolupar un projecte vital de vida a Formentera, sigui molt i molt complicat. I ja no només això, inclús està fent que moltes famílies que estaven visquent a Formentera o inclús joves se n'hagin d'anar a la nostra illa perquè no tenen una vivenda digna on viure. No? El Partit Socialista no s'ha posat de perfil mai davant d'aquesta problemàtica i així ho han demostrat al llarg d'aquesta legislatura. Al llarg d'aquesta legislatura crec que és important explicar el que s'ha fet perquè la veritat és que creiem que són les polítiques que necessita Formentera per poder solucionar aquest greu problema de l'habitatge. Durant aquesta legislatura, els socialistes, que són els que han gestionat la conselleria d'habitatge, el que han fet ha estat diverses línies de feina. Per una banda, han seguit treballant per tenir més HPO, perquè a Formentera fa falta HPO. Tenim en marxa una promoció de 17 HPO en règim de lloguer a Sant Ferran, que ja s'ha començat la seva construcció. Això donarà sortida a 17 unitats familiars que puguen accedir a aquesta vivenda a un preu digne. També vam iniciar el conveni de cessió de més sòl per HPO a Sant Ferran, en aquest cas a Sant Francesc, on es farà una altra promoció de 10. Per primera vegada en la història del Consell han posat en marxa 3 línies de subvencions d'ajuda en el lloguer, 2 Covid i una que està en marxa ara, que és per subvencionar els lloguers de 2022. Han posat en marxa el servei d'acompanyament a l'habitatge, que és un compromís que duem el Partit Socialista en el nostre programa electoral per aquesta legislatura. I en aquest, què fèiem en aquest servei d'acompanyament a l'habitatge? En aquest servei d'acompanyament a l'habitatge el que fèiem és donar assessorament tant en els propietaris com en els llogaters. Aquest servei d'acompanyament a l'habitatge és la ferramenta, és l'eina on posar en contacte en els propietaris, en els llogaters, donar seguretat jurídica a uns i als altres i també assessorament administratiu. I a part d'això, com que creiem que Formentera, per la nostra passeig petit que és, necessitem optimitzar els recursos, allí també en aquest punt de servei d'acompanyament a l'habitatge hi ha la persona que té de Sibavi, que també atén allí una vegada per setmana. Tenim un jurista per donar assessorament legal i tenim aquest assessorament administratiu. Però no només això, ara mateix estem acabant de fer el reglament de la bossa de lloguer sostenible, que això d'aquí serà molt important per Formentera, perquè aquesta bossa de lloguer, i què volem fer amb aquesta bossa de lloguer sostenible? El que volem fer és que els propietaris que cedeixin a l'administració la seva vivenda per un període de 5 anys, aquest propietari, en el mateix moment que cedeixi la seva vivenda a l'administració, perquè l'administració la gestiona durant aquests 5 anys, ja tindrà un benefici econòmic. Però no només això, també tindrà beneficis fiscals.
Vol dir que només cedir-lo abans de que es posi a llogar inclús ja rebrà
un benefici econòmic.
Sous.
Ja, sí, i això d'aquí, per això tenim una partida pressupostària que des del govern de les Illes Balears recolliden els pressupostos del 2023. Què més tindrà? També tindrà una seguretat, també tindrà beneficis fiscals. Tindrà beneficis fiscals a través de la llei de la vivenda estatal que s'ha aprovat fins fa poc. Aquesta llei de la vivenda estatal el que recull és que el propietari que llogui a un preu taxat es podrà desgravar fins al 90% del benefici que obtingui per la renta. Més, i la presidenta, actual presidenta de les Illes Balears, i també presidenciable, candidata a revalidar aquesta presidència, s'ha compromès a que sigui el 100%. És a dir, un propietari que posi a la seva vivenda a disposició de l'administració dins d'aquesta bossa de lloguer sostenible es podrà desgravar a 100% en la declaració de la renta dels beneficis que obtenga per aquesta renda de lloguer. I llavors altres també podrà tenir beneficis en els tributs municipals. I crec que això d'aquí és molt important. Es tracta de que el propietari, per el propietari, li siga més beneficiós a nivell econòmic llogar el seu habitatge per tot l'any que turísticament. I per llogater, per que busca vivenda, doncs tindrà una vivenda digna a un preu taxat.
D'altra banda, dintre del vostre programa també hem trobat lo de, en matèria d'habitatge, reformulació i ampliació del servei d'inspecció amb un pla anual d'inspecció d'habitatges en col·laboració de la policia local. Quina novetat representa respecte al que heu estat fent en aquesta legislatura?
Sí, jo crec que hem de contextualitzar un poc on ens trobam en el problema de l'habitatge, no? El problema d'una falta de lloguer, d'un habitatge per llogar a Formentera. Bé, és un problema ja estructural de la nostra illa, no només de la nostra illa, qualsevol destinació turística està sofrint el mateix problema. Per això, les solucions, les polítiques públiques que s'apliquin han de ser en conjunt. No pot ser l'habitatge de protecció oficial no soluciona el problema. Les ajudes al lloguer no solucionen el problema. Tenen que ser diferents. Es té que actuar des de diferents àmbits, des de totes les administracions, cada una en les seves competències. Això sí, liderant des de Formentera les polítiques públiques a aplicar, coordinant la gestió de les altres administracions i, òbviament, uns dels factors que també té que ajudar a solucionar aquest problema o que surti vivenda per llogar tot l'any és el servei d'inspecció. Què ha passat aquesta legislatura? Tenim un servei d'inspecció en aquest moment que necessita augmentar la seva plantilla, per donar resposta a tota la necessitat d'inspecció que tenim a Formentera, perquè el servei d'inspecció del Consell no es dedica únicament a la inspecció turística o la inspecció de vivenda, és un servei d'inspecció transversal per totes les àrees del Consell. Què ha passat durant aquesta legislatura?
Medi ambient, obres, tot.
Exactament, i que no tenim que obviar. Ha passat que el servei d'inspecció, durant els 2 anys de la pandèmia, ha estat cada dia a peu de carrer gestionant la pandèmia. Jo vull recordar, i tots crec que tenim a la nostra ment, totes les mesures canviants, que cada setmana canviaven, que si aforaments, que si distàncies entre taules, que si locals comercials, que si horaris, que si es gel per rentar les mans, i tot això d'aquí, totes aquestes inspeccions i que s'aplicassin aquestes mesures per protecció de la salut, per protegir la salut de la població, els que s'han encarregat de verificar i vetllar perquè així fos, per protegir la població, ha estat el nostre servei d'inspecció. I així tot s'han realitzat inspeccions turístiques i així tot s'han posat sancions. Però això vol dir que és suficient el nostre servei d'inspecció? No és suficient. I per això ens comprometem que augmentarem els efectius de servei d'inspecció adequat a les necessitats que tenim de Formentera. Però no només això, perquè per tenir un servei d'inspecció que sigui eficient i eficaç, necessitem tenir personal, necessitem tenir el personal del Consell que estigui qualificat per poder fer aquest servei d'inspecció. I això d'aquí com es aconseguirà? Això es aconseguirà en el pla d'estabilització de la plantilla del Consell que farà que més persones es puguin dedicar a fer inspecció.
Ja per acabar amb el tema de l'habitatge, una altra de les propostes que trobam en el vostre programa és modificar el PTI per tal de compactar els nuclis urbans i requalificar terrenys per construir espais residencials a preu taxat. Expliqui'ns això.
Va, nosaltres creiem que des del Consell Insular de Formentera tenim un PTI, que és del 2010, però avui, a dia d'avui, aquesta norma que entre altres coses el que fa és la nostra ordenació, marca la nostra ordenació territorial, marca el nostre creixement urbanístic, no està adaptat a les necessitats de Formentera. Els darrers anys, a nivell urbanístic, s'ha crescut més que mai a Formentera i no tenim vivenda per llogar tot l'any. S'ha crescut més que mai a nivell turístic i no tenim allotjament pels treballadors. S'ha crescut més que mai a nivell a nivell econòmic i, en canvi, no hi ha un repartiment de la riquesa. Per això deien que hem de modificar el PTI per poder posar a disposició de l'administració terrenys per poder fer una col·laboració pública o privada per tenir vivenda nova a preu taxat que està destinada a una família mitjana, perquè SHPO està destinada a uns col·lectius molt, molt, igual no està bé dir vulnerables, però uns col·lectius amb una renda...
Al límit de l'exclusió. De fet, si volem optar-hi, realment som molt exigents.
Amb una renda econòmica molt i molt i molt baixa. Entonces, hi ha moltes famílies, hi ha joves, els nostres fills mateixos, que si volen poder comprar una vivenda, necessita que estigui una vivenda nova, necessita que estigui a preu taxat. Aquesta vivenda, aquesta col·laboració pública o privada amb aquesta vivenda a preu taxat, el que fa és que famílies mitjanes puguin optar a comprar una vivenda.
Bé, d'altra banda, també heu fet propostes en àmbits tan importants com, per exemple, el de la salut. Si podem recapitular una mica quines són les vostres idees per millorar pel que fa a la prestació de salut pública a l'illa de Formentera.
Sí, la veritat és que una sanitat pública de qualitat és un dels pilars de l'estat de benestar i està ensada eina de socialistes. Des de socialistes sempre hem treballat per tenir una sanitat pública i no només que ho hem treballat, sinó que hem demostrat. Ara mateix a Formentera s'està construint la base de 061, una reclamació històrica. També, a part d'això, tenim ja servei de 061, que ja s'ha quedat de manera permanent fins que aquesta base estigui construïda. S'ha recuperat el servei d'hemodiàlisis, s'ha ampliat la cartera de serveis. Però consideram que en aquest punt és necessari ja no només ampliar també la cartera de serveis i és professional, sinó també l'espai físic on poder desenvolupar aquesta feina en qualitat. Per això necessitem ampliar el que és la part d'atenció primària. Necessitem també, i ens hem compromès ja en això, a crear una unitat bàsica de salut a la Mola per donar atenció en els veïns i veïnes de la Mola en quant a atenció primària. I per tot això també necessitem un pla estratègic de recursos humans per poder tenir el personal sanitari necessari per poder ampliar la cartera de serveis i donar una atenció de qualitat.
Escolti'm, i en medi ambient? Ho dic perquè alguna de les propostes que fan i que hem vist en el seu programa és, per exemple, accés al parc natural, repensar model. Li pregunto per medi ambient en general i si vol començar per això, de repensar el model del checkpoint, entenc que seria d'entrada al parc natural. No?
Exacte, això així és. El medi ambient és un dels pilars fonamentals també per socialistes, perquè sense medi ambient, sense la protecció del nostre medi ambient, sense la protecció del nostre territori, Formentera no seria l'illa meravellosa i el territori meravellós que és. És veritat que tenim un accés en espai natural que necessita modernitzar-se, per dir-ho d'alguna manera. Necessita que l'accés sigui un accés intel·ligent, mitjançant telemàticament. No pot ser que tu vulguis accedir en espai natural de Ses Salines i et posis a fer cua i no sàpis quants de minuts tardaràs a entrar o si inclús si podràs entrar perquè no saps si hi haurà lloc. Entonces necessitem que sigui un accés intel·ligent com està ja a la majoria del nostre entorn i sobretot de ses societats més avançades.
Digitalitzar-ho d'alguna manera?
Digitalitzar-ho d'alguna manera que tu sàpis quan te'n vas a fer allí cua, quants de minuts hauràs de fer de cua i si podràs entrar i quants de minuts hauràs de fer cua. Agilitzar d'alguna manera l'accés en el parc natural.
Veig que el tema de la mobilitat també és clau en el vostre programa. Abordeu diversos assumptes, per exemple, la zona blava d'aquesta gratuïta, diguem-ne, de curta estada, la voleu ampliar?
Sí, perquè aquesta és una petició que des del moment que es va instal·lar a la zona blava, sobretot els comerciants ho demanen, que s'ampliï de 15 a 20 minuts. Creiem que aquesta ampliació de 5 minuts és factible fer-lo perquè la rotació hi seguirà sent i sí que tindràs 5 minuts, sobretot a l'estiu, perquè a l'estiu, a l'hivern, com que són menys els residents els que vivim a Formentera, anar a un centre comercial, no, anar a una botiga, a un comerç, a fer la compra, es fa més o menys ràpida. I en l'estiu, normalment, com que hi ha més gent, necessites més temps, creiem que fer aquests 5 minuts més és factible i no modificarà realment per què està feta la zona blava.
Sobre la zona blava també estan parlant d'intentar suprimir-la de novembre a abril a tots els nuclis, menys a la Sabina.
Sí, per què no a la Sabina? Perquè a la Sabina, a l'hivern, hi segueix haver problemes d'aparcaments. La Sabina és la porta d'entrada i sortida de Formentera. La majoria de residents que han d'anar a la Sabina per sortida, per agafar la barca i anar a Eivissa, anem amb el nostre vehicle privat. Entonces arriba un moment que ja no hi ha lloc per aparcar. Per això de seguir mantenint la zona blava i verda a la Sabina i, en canvi, no en els nuclis com Sant Francesc, o els Pujols, perquè realment a l'hivern...
Els Pujols ja no hi és per això, no? Ara?
Exactament, ni els Pujols, ni Sant Ferran, ni a Sant Francesc, com els Pujols, eliminant la de Sant Francesc i Sant Ferran, perquè no hi ha problemes d'aparcament a l'hivern.
Estudi de millora i seguretat de la PM820, és a dir, la carretera principal, i una intervenció urgent per solucionar els punts d'alta sinistralitat. A què es refereix?
Pues me refereix que, bueno, tots saben com està la PM820, necessita que des de que es renovi, que reasfalti.
El ferm.
El ferm, que renovi el ferm. I també, com que és la nostra carretera principal, la veritat és que és allà on, desgraciadament, més accidents es produeixen. I allà sí que hi ha diversos punts que són claus, que és allà on més sinistralitat hi ha, i necessitem, doncs, bueno, fer aquest estudi perquè una volta que es faci la intervenció es millori la seguretat, no a tota la via, però especialment en aquests punts més complicats. I això també té que dur associat poder fer un carrer carril bici d'alguna manera per facilitar també tota la mobilitat de dels formenterers.
Perquè, diguem, la versió actual que tenim en comptes d'Arsens, doncs aquest carril bici, creuen que és millorable?
És millorable i s'ha de millorar.
Com?
Bueno, s'ha d'estudiar la viabilitat de fer un carril bici a paral·lel a tota la PM820.
Com segregat, diguem-ne.
Per socialistes de Formentera, l'ideal seria que fos un carril bici segregat. Han d'estudiar la viabilitat de poder-ho fer així o de buscar unes rutes alternatives per poder tenir un carril bici que realment sigui segur i que realment siga una opció per residents de Formentera per moure'ns i per anar a les nostres feines, no només per sortir en bici, a fer esport i a passejar, sinó que realment siga una opció viable i diària per poder anar a fer feina.
De fet, sobre això també hi ha un altre dels punts, programa de lloguer de bicicletes elèctriques per a residents.
Crec que és una manera també que facilitarà molt la mobilitat sostenible, es poder desplaçar-te en bicicleta, i crec que un sistema de, bueno, que ja funciona a moltes bandes, inclús hi havia un sistema de bicing, per exemple, seria molt factible poder-ho fer a Formentera i ens facilitaria, sobretot en els residents, doncs, aquesta mobilitat.
Educació. No sé quins plantejaments vol fer respecte a un dels pilars clau de la nostra societat.
Bueno, la veritat és que tenc que dir que durant aquesta legislatura el Consell Escolar de Formentera ha estat una mica aturat. És veritat que per mort de la pandèmia, totes les reunions va ser molt més difícil poder-les fer de manera presencial, es va tenir que optar per vies telemàtiques, però necessitem que reprendre l'activitat del Consell Escolar de Formentera i que realment sigui això, un Consell Escolar on tots els centres i tota la comunitat educativa se senti representada i treballi en pro d'una educació pública de qualitat. També seguirem treballant juntament amb el govern de les Illes Balears per la gratuïtat de 0 a 2, s'ha implementat 2-3, i necessitem que tota l'etapa de 0 a 3 sigui gratuïta, i seguirem treballant i ho seguirem demanant a la comunitat autònoma, al govern de les Illes Balears, perquè així siga.
Deixi'm que en aquesta recta final de l'entrevista li pregunti sobre un parell de coses així, diguem-ne, amollades, que no pertanyen a cap dels punts clau que hem anat repassant fins ara. Això de la implantació de la jornada de 4 dies, a què es refereix en general a la ciutat de Formentera, només als treballadors públics, com aniria?
Això, en principi, això d'aquí és una, bueno, és una idea o una que va sortir de, bueno, de la conferència política del meu partit, que mirar de treballar perquè aquesta es pugui implementar aquesta jornada laboral de 4 dies. En principi està pensat pels treballadors de l'administració, i el nostre compromís és valorar-ho i treballar-ho conjuntament per a veure si és factible poder-la implementar ja de els propers anys.
Però al Consell o
en els treballadors de l'administració?
De l'administració, de moment.
En principi, en els treballadors de l'administració.
Un altre assumpte, la creació d'un habitatge per a persones amb diversitat funcional. Aquesta és una de les reclamacions que cada principi de desembre, quan es celebra la Jornada Internacional del Dia de les Persones amb Diversitat, sempre surt quan parlem amb els pares, amb els familiars, amb els professionals que treballen amb aquests col·lectius. A què es refereix?
Pues justament en això,
a Formentera es crearia.
Sí, jo crec que és, a més que és una demanda, com bé has dit, una reclamació de les famílies amb persones amb diversitat funcional. Quan són nens i són nens petits, pues viuen amb les famílies, però aquestes persones amb diversitat funcional també arriben a ser adults i necessiten, pues bueno, n'hi ha alguns que estan capacitats per viure tots sols i per viure en parella, per viure tots sols, però necessiten el tutelatge de gent que els faci acompanyament i seguiment també, i per això necessitem aquest pis tutelat per a aquestes persones amb diversitat funcional, perquè també puguen desenvolupar el seu projecte vital, perquè són persones de la nostra societat i tenen els mateixos drets que qualsevol que qualsevol ciutadà.
I escolti'm, una altra creació d'un habitatge per víctimes de violència de gènere. Jo tenia entès que ja existeix un habitatge d'aquestes característiques que per raons lògiques és a Eivissa, però a disposició de la gent de Formentera, no?
Sí, però necessitem també tenir-lo a Formentera. Aquí. Tampoc no és de rebut que les persones víctimes de violència de gènere. Sí que és veritat que tenim un pis per una atenció immediata, per una atenció immediata tenim aquest recurs habitacional, però una vegada que ha passat aquesta atenció immediata necessiten un espai on poder continuar, un habitatge on poder continuar en la seva vida, i necessitem tenir aquest recurs a Formentera. No pot ser que les que normalment són dones víctimes de violència de gènere se n'hagin d'anar a viure a Eivissa.
I d'altra banda, en àmbit cultural, també veig en el seu programa que demanen un auditori i una sala escènica a Sant Francesc. Això seria reconvertir el cinema?
Això seria reconvertir el cinema. Nosaltres consideram que s'ha de treballar en totes les infraestructures disponibles, les infraestructures culturals disponibles, com és el cinema i com és el futur centre social i cultural de Sant Ferran, i hem de sobretot optimitzar espais. I nosaltres, vista la demanda que té com a sala de cinema a dia d'avui, creiem que Formentera no es necessita una sala de cinema per tants d'espectadors, sinó que necessita unes sales més petites que nosaltres proposaríem, unes sales de cinema més petites que nosaltres proposaríem que anessin a Sant Ferran, i que el cinema aquí de Sant Francesc, la sala de cultura de Sant Francesc, que es diu sala de cultura, encara que es reconvertís en un auditori, perquè Formentera sí que necessita un espai, un auditori que no és actual que tenim, sinó un auditori com té que ser, i un espai escènic també per poder mostrar totes les creacions culturals i escèniques que es fan a Formentera. El que nosaltres proposaríem és una actuació en conjunt aquí en el cine de Sant Francesc, la sala de cultura de Sant Francesc, i l'espai cultural de Sant Ferran, perquè l'espai cultural de Sant Ferran fos, com per dir d'alguna manera, com a centre de producció, de creació de continguts culturals, de creació escènica, i Sant Francesc fos l'espai
d'exhibició. D'acord, si ho he entès bé, convertiríem l'actual sala de cultura, l'actual cinema, en una mena com d'auditori barra una sala de representació amb condicions i gran, i el cinema, amb dimensions més reduïdes, passaria a el que és l'antiga escola de Sant Ferran.
L'espai social i cultural no comptaria, òbviament, només amb un cine, sinó que allò és un espai que s'ha d'optimitzar, i nosaltres hi visualitzem inclús a Sant Ferran doncs, un auditori a l'aire lliure.
Bé, d'altra banda, avui ve Iago Negreluela en un dels actes de campanya. Justament l'actual conseller també és un dels promotors d'aquesta jornada de 4 dies i està doncs, intentant implicar empreses privades també perquè s'hi sumin.
Sí, en principi la idea és aquesta, i bueno, ve en Iago Negreluela a fer aquest acte a Formentera, acompanyar-nos en campanya. Hi ha una reunió prèvia amb sindicats a Formentera i després ja farem aquest acte de campanya on explicarem totes les propostes que hi ha en el govern balear en temes de treball i economia.
Bé, doncs ara són les 9:48, les 4:48, com sempre fem amb tots els candidats i candidates al Consell Insular de Formentera. Ara doncs abordem un espai o una fracció diferent d'aquesta entrevista, de caràcter més personal, com sempre amb en Bernat Masferrer, que ja saluda des de l'altra banda del micro. Molt bon dia, Bernat.
Ei, molt bon dia, Pepo Rubio. Què tal, com ha anat el cap de setmana?
Doncs bé, ben animat.
Ben animat?
Sí.
Sí, però has pogut descansar per aquesta marató que mos queda fins dilluns de matí de la setmana que ve.
He pogut desconnectar molt, sí.
Sí? Me n'alegro, perquè d'això es tracta, perquè hem hagut d'agafar forces. Deixi'm, abans de començar aquesta bateria de preguntes ràpides, que demanem una mica de cintura a l'entrevistat i que volem conèixer doncs, qüestions més de caràcter personal i sempre doncs, amb un to doncs, satíric. Deixa'm dir-li, presidenta, que vostè ha millorat molt pel que fa doncs, a l'oratòria, a la capacitat doncs, discursiva i també doncs, en la dicció des de que fa doncs, això, doncs, 3-4 anys va començar a venir doncs, més sovint a la ràdio. No li preguntaré si ha fet algun tipus de classe, però és una constatació, no? Que des d'un punt de vista objectiu radiofònic, nosaltres hem anat veient.
Sí, jo diria que són 8, no? Ja els anys. 8, l'anterior legislatura, l'oposició?
Sí, exactament. El que passa però... que sí que és veritat que venien menys a la ràdio, com molt bé apunta en Bernat. Doncs, bueno, gràcies, Bernat. La veritat és que un sempre intenta millorar i bé, gràcies per això que ha dit, eh?
Molt bé. Després d'ensabonar-la una mica, comencem amb les preguntes. La primera, qui està més bo? A qui trobes més atractiu, Pedro Sánchez o Pepo Rubio?
Ui, quina pregunta més complicada, eh? Jo crec que l'altre dia que vaig poder estar d'hora president Pedro Sánchez, tinc que dir que, bueno, que jo sabia que era alt, però la veritat és que em va sorprendre lo alt que és.
Com en Pepo.
I bé, jo crec que per persona propera en altres, jo crec que tinc que dir que
realment... Pepo Rubio,
en Pepo,
no?
En Pepo és
una, petit, ja la bona
és una persona
és atractiu, sí.
Que té un atractiu especial i que bé, ja que el tinc davant.
Molt bé,
en
doncs,
Pepo,
no posis vermell. Vinga, la segona pregunta. Com va reaccionar quan el metge li va dir que duia bessons?
Uau! Aquesta és una pregunta... Jo més que com va... Jo crec que aquesta pregunta, Bernat, li hauries de fer en el meu marit.
Vicent!
En Vicent, perquè jo... Saps el que em va passar jo?
Què?
Que, bueno, jo ja m'havien fet una ecografia, la primera que van fer, i només n'hi havia un.
Ah?
Va ser però... a la segona ecografia...
Estava amagat, no?
Que estava amagat. I no, però no només això, o sigui, jo era molt joveneta, i jo, abans d'anar en el metge a fer-me aquesta segona ecografia, jo els vaig dir als meus companys, i si no els hi podeu preguntar, va, jo és que entendré dos. Com que em vas a tenir dos? Entendré dos. I me'n vaig anar amb el meu major a la consulta...
Vas tenir una premonició, eh?
Sí, a la consulta de la doctora, jo estava siguent... Bueno, jo estava siguent, no, mentida, jo estava estirada, m'estaven fent ecografia, el meu home estava siguent a la cadira al costat, i comença a tatar, i jo ja vaig de repent dos circulitos així, dos cercles així, un de vora l'altre. I la doctora me pregunta, qui és que té antecedents gemelars a la família, perquè jo entenc, no? Dic, jo, però jo ja estava veient dos cercles junts, i dic, per què ho diu? Diu, perquè hi ha dos. I jo, com que ho estava veient, em vaig quedar tranquil·la i se hizo el silencio, un silencio d'aquestos que dura una eternitat.
Vicent, quin color va agafar de cara?
No. Diu, perquè hi ha dos. Jo em vaig callar, un silenci sepulcral, segons, però que se te fan eternos, i de repent en Vicent s'aixeca i diu, que hi ha dos què? La doctora es va quedar tan així que no sabia què respondre. Tenc que dir que 33 anys després segueix tenint la mateixa doctora i quasi cada vegada que la vaig a veure em pregunta per lo mateix. Se me'n recorda aquell dia, diu, perquè jo no vaig saber contestar.
32 anys ja tenen els teus fills?
33 en faran
sus 33.
Juliol. Sí.
Aspiracions de ser abuela aviat o no?
Home, jo m'agradaria ser abuela. La veritat és que en aquest moment no me vaig com a abuela, però sí que m'agradaria ser-ho, però com que tampoc no decidiré jo, doncs quan vulguem...
Jo 33 ja en tenia 3. O sigui que... Vinga, va, tercera pregunta. Pot prometre que mai prohibirà l'ús de la portalada del Consell com a porteria de futbol?
No ho puc prometre perquè crec que no és el lloc. Sí que és veritat que hi ha molts de nens que van a la plaça, moltes famílies, i els nens utilitzen aquell espai per jugar a futbol, però tinc que dir que no és l'espai adequat i els hi hem de buscar als nens una alternativa perquè vagin a jugar a futbol, que no siga fent servir la porta del Consell, que per cert ara està remput, s'ha remput per una pilotada, es poden accedir en s'empanta digital i, bueno, no és per estar jugant allí.
Molt bé. És fidel a un perfum o no se'n posa?
No sóc fidel a un perfum. Jo va en funció de si fa més calor, si fa més fred, i m'agraden les fragàncies fresques, no dolces, així que no sóc fidel. Jo quan se m'acaba la botella, l'ampolla que tinc, el perfum que tinga, vaig a comprar-ne. A vegades repeteix i a vegades no.
Molt bé. Qui ha guanyat la Lliga de Vall Pagès en aquest any preelectoral? Les conselleres del PSOE o les de GPRF?
Buah, jo no he competit amb ningú per Vall Pagès. De fet, jo no sé ballar pagès. Jo, quan hi ha una ballada, les colles m'atreuen, però jo sempre intento...
Fa una curta...
Faig una curta bastant curta de sa manera, i surt de la millor manera possible. Sí que és veritat que és una assignatura que tinc pendent i que espero poder aprendre a ballar els propers mesos, perquè ho vaig prometre i ho faré.
Molt bé.
Estigui allà on estigui, eh? No és una cosa que perquè estigui política ho he promès. No, jo vull aprendre a ballar pagès.
Les hem vist molt darrerament.
Sí, però no...
Sisena pregunta, quina xarxa social passa més temps?
Pues jo Facebook.
Facebook.
Jo crec que la gent... A mi m'agrada molt Twitter, també és veritat, perquè hi ha més contingut polític i m'agrada, però la veritat és que utilitz més Facebook.
Formentera encara és bastant de Facebook, sí, sí.
Sí, bueno, supos que va una mica en funció de les edats,
no? De les edats, sí. Confessi'ns una bogeria de joventut.
Ui, no es pot confessar. Ho sento. Les bogeries no es confessen. Menys mal, que no hi havia Facebook, que no hi havia Instagram i que no hi havia els telèfons intel·ligents que et poden gravar en qualsevol moment. Molt es bé. Queda...
Doncs hauria de ser grossa, eh? En fi, doncs ens quedarem amb la mel als llavis. Vuitena pregunta. Sabem que Francina Armengol és de fer alguna copeta fora d'hores. Sap quina és la seva ginebra preferida?
Ni idea. Jo, de fet, jo no vaig a aquest tipus de begudes, així que no. Jo sóc més de fer una copeta de vi blanc i poca cosa més.
Molt bé. Vi blanc també sec?
Vi blanc sec, sí.
Molt bé. Novena, lo de vendre la moto, en vostè és literal, quantes motos deu haver llogat a italians?
Uau, doncs no en tinc ni idea, moltíssimes. Al llarg dels 30 anys que em vaig dedicar a llogar motos, imagina, vaig començar amb el 91, hasta el 2015. 2015 no, 2019, perdó. Déu-n'hi-do.
Digui'ns alguna cosa en italià.
Ciao, va bene, com està, eh?
Molt bé, vinga, va, la desena per acabar. Dorm en pijama, camisó tot l'any o no es posa pijama, camisó mai per anar a dormir? Jo dorm cuni.
No em pos camisó ni pijama mai per anar a dormir.
Doncs molt bé, doncs gràcies per aquesta bateria de preguntes. I molta sort diumenge.
Gràcies, la veritat és que ha estat una entrevista divertida, així que gràcies Bernat i gràcies Pepo, que la veritat és que en la setmana dura que duim i el que ens espera per davant, aquests ratos entretinguts van bé i fan falta. Moltes gràcies.